Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
El deu bon a la ràdio és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata m'ho està sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció. Fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio
Molt bon dia, són les 12 i 2 minuts del matí. Estem a 12 de juny i la paraula del dia avui és, crec, l'adequat per escoltar-la.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Foc. En l'antiguitat, els filòsofs grecs consideraven que el foc era un dels quatre elements bàsics que podia presentar la matèria, junt amb l'aigua, la terra i l'aire. Esta concepció ha perdurat durant molt de temps per explicar el comportament de la naturalesa i els canvis que experimentaven les matèries. I no va ser fins a finals del segle XVIII, amb el desenvolupament de la química moderna, que el foc passa a vores com una reacció química d'oxidació de certes matèries quan són sotmeses a una temperatura molt elevada. La flama, la manifestació més visible del foc, és el resultat de l'emissió d'energia dels àtoms d'algunes partícules que es troben en els gasos de la combustió. Però, més enllà de la comprensió científica d'este fenomen, el foc, sobretot la conquista del foc, com generar-lo i preservar-lo, ha representat un anhel permanent en la història de la humanitat. El sol, l'astre incandescent que ens proporciona llum i calor, és, potser, la manifestació simbòlica per excel·lència del foc. I per això ha estat adorat per molts pobles com una deïtat. Per als antics egipcis, Ra, el déu del sol, era la divinitat suprema. Per la seva banda, els sacerdots de l'antiga Pèrsia esdevingueren els guardians del foc. Tenien la missió de mantindre l'encès permanentment en els temples sagrats. L'etimologia de la paraula foc també és molt significativa. Prové del llatí focus, que originàriament significava fogar, llar, o siga, el lloc d'una casa on es feia foc per a calfar-se o per a guisar. Tot girava al voltant del foc, la llar era la part central de la casa. I ara, de fet, esta paraula ha adquirit el valor de casa pairal, la residència familiar. Actualment, com a ressialla d'aquell culte al foc, fem fogueres lúdiques. El foc, amb les seues formes variables, continua fascinant-nos. Per Sant Antoni, per Falles, per Sant Joan, ens congreguem al voltant del foc per a botar per damunt, per a xerrar, per a divertir-nos. Però al mateix temps, el seu immens poder de destrucció ens infon temor i fa que encara mantinga el seu simbolisme purificador. El foc és la representació de Déu i del dimoni, premi i castig. El foc és també la metàfora per excel·lència de la passió, i la passió és el germen de la vida.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Bé, i a més, avui especialment hem de tindre molta cura en el foc perquè la Conselleria de Sanitat ha emès un avís de risc alt per altes temperatures a Sorita, als ports i també adverteix de la situació de risc mitjà per calor als municipis de Forcall, la Mata de Morella, Olocau del Rei, Palanques i Villores, a la mateixa comarca, segons ha informat el Departament en xarxes socials. Tot és una nova jornada de calitja, calor i pols en suspensió que prové del Sàhara i que tornarà a situar els termòmetres en valors d'entre els 27 i els 35 graus al territori, temperatures que podran ser més altes en els punts més càlids de les comarques centrals. Hi haurà també pas de núvols alts, però menys abundants que este dimecres quan va cobrir tot el territori. Davant de la possibilitat d'altes temperatures diurnes, Sanitat aconsella anar amb compte amb el sol, especialment entre les 12 i les 5 de la vesprà. Beure molt, encara que no es tinga set, i evitar les begudes amb cafeïna, alcohol o ensucraes, ja que poden afavorir la deshidratació. També recomana menjar abundantment ensalades, fruites i verdures i anar en compte amb el cotxe i no deixar ningú dins. Buscar llocs frescs i a l'ombra i cuidar especialment de les persones majors, malaltes i menors de 4 anys i no fer exercici físic intens en les hores més caloroses i usar, ja sabeu, cremes protectores adequades. Miren, i això m'ha passat este matí, de bon matí, jo em cruzo una persona que tenia cita, una cita prèvia confirmada. Diu que per correu, per SMS, quasi per paloma mensatgera, i juraria que fins i tot per senyals de fum. A les 9:15, ben puntual, ha arribat a l'oficina del consumidor, en esta carpeta que portes baix del braç, els papers ordenats, i sa indignació a punt de ser registrada. Però, oh, sorpresa, porta tancada, persianes baixades i silenci sepulcral. Al principi penses, igual ha vingut molt pronte, però no, tu te mires el rellonge i és l'hora exacta. I tu allí, plantar, com un ficus, mirant una porta que no s'obri. I comença a mirar al teu voltant, no? Per si tu seràs allò de quan arribes a un escape room, no? Que mires si hi ha alguna nota, algun enganxar, algú que te diu algo. Tancat per motius interns. Disculpen les molèsties, però no hi ha res. Tu comences, no, a divagar una reunió, una invasió alienígena, potser seràs ganada d'almorzar, I si ja no tornen més o i si no venen, perquè això són segons el que te passa pel cap. Mentrestant, tu, consumidor de bona fe, que t'has deixat mitja jornada de feina, potser t'ha tocat agarrar un bus, desplaçar-te des d'una altra localitat, i la paciència i part de la dignitat. I el més de tot és que jo no hi ha cap número on trucar, i el timbre no et serveix de res. Un desert administratiu. Claro, i te preguntes, I si esta oficina és la que té que defensar els meus drets, qui me defensa d'esta oficina? Claro. Per això sí que és una ironia. Vages on vages, vas a reclamar un abús i acabes sent víctima d'un altre. És el cercle de la burocràcia. I comences a pensar que potser has de demanar cita per a reclamar que no et van atendre a la cita i així eternament, fins que te jubiles. Però tu t'adones, si tampoc te criden del CEPE? No sé, i ja, pues, pobra persona, em troba a mi i me diu, mira, que m'acaba de passar això, conta-ho a la ràdio, perquè ja no sap a qui reclamar-li. Jo ho conte. Això és una ironia. La cita prèvia. I després, sobreviure a aquesta jungla, que a mi m'ho pareix, una jungla administrativa, per a reclamar, en aquest cas, a on? Ho deixem a l'aire? Ens enfadem? És que no ens valdrà de res. En fi, l'oficina del consumidor sense obrir.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Este verano, Mode Multiópticas presenta su nueva colección de gafas y accesorios Solesi. Ven a descubrirla y llévate dos gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 109 euros. Las últimas tendencias en diseño, con la mejor calidad y al mejor precio. Solo en Multiópticas.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Este verano, McDonald's Avenida del Mar te acompaña a cualquier hora. De domingo a jueves abrimos hasta las 5 de la mañana. Y los viernes y sábados, 24 horas sin cerrar. Disfruta de tu menú favorito cuando tú quieras. Solo en McDonald's Avenida del Mar, Castellón. Sigue disfrutando, aunque sea tarde.
En la Forza de Grúas Tomás, Nice, Elevat. El Centre Millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, comptem amb tu.
Hola, em diuen Marina i el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori Mestre Goteris.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't!
Més informació al conservatori Mestre Goteris.
Miren, i ai, la primavera, els almelers florits, el sol que comença a escalfar, i tenim la... Li havia preguntat a Txelo, perquè així nosaltres vos parlem fins i tot de lo que, de les paraules que tenim per a que escolten. Tenim la paraula primavera?
Primavera. La primavera ha arribat i sí que sabem com ha estat. En un inici, els romans només disposaven de dos paraules per a delimitar els períodes dins de cada cicle anual que servien per a marcar l'activitat agrícola. Hi havia una temporada curta, dominada per la inactivitat, que anomenaven hibernum tempus i que posteriorment es va simplificar a hivern. I una altra estació, molt més llarga, que anomenaven estivum tempus, que amb el temps donaria lloc a la paraula estiu. Dins de l'estació llarga hi havia també uns moments concrets que servien com a referència per a marcar la realització de certes faenes. Per una banda, estava el veranum tempus, que és l'origen del vocable castellà verano, relacionat amb l'adjectiu ver, i que feia referència al moment en què feia molta calor, calor de veritat. I, per una altra, estava la primavera, és a dir, els primers temps del veranum amb què s'al·ludia el moment en què començava a fer calor, una calor més suau que la del veranum. Finalment, per a acabar d'acotar este llarg període, es va crear també la paraula autumnus, veu derivada de autus, que significava augment, amb la qual s'al·ludia al període en què els fruits arribaven al seu màxim creixement. Era el temps de la collita.
Clar, el temps de la collita i l'augment. Mm-hmm. I Hacienda, que te truca a la porta amb un somriure més fals que una moneda de xocolata. Ja ho diuen ja. En aquesta vida només són segures la mort i pagar impostos. I pot ser amb retenció. Sí, sí, amics i amigues, arriba el moment màgic de l'any. La declaració de la renda. Sí. I aquest formulari infernal que sembla pensat per un bruixot de l'administració màster en confusió avançada. Però si jo només tinc una nòmina, això dius tu, eh? I la resposta a la web de l'Agència Tributària és molt clara. Error 404. Contribuent no trobat. Torne a començar. En fin, els més valents ho intenten sols, com si fos una aventura èpica. Jo em faig la declaració. A mig camí ja t'has perdut entre casetes, clàpsules i sigles que semblen nom de robots. IRPF, IPRM, IVA, AEATA. I penses, i si això no és una prova de fe, que baixe Montoro i que ho vegi. Us recordeu de Montoro? A mi no m'ha oblidat mai, això també. Altres, amb més seny o més por, van al gestor. Una figura mítica que entén el llenguatge de l'impost i et diu amb veu greu. T'heis a pagar. I tu, que havies vingut amb il·lusió i esperança, i ses en, no ho sé, 300, 1.000, 500 euros menys, i te'n vas a comprar-te, no sé, una bosseta de caramelos o te fas una horxata per alleugerir el dolor, eh? Però, ei, fem-ho amb alegria, que pagar impostos vol dir que tens ingressos. I això en els temps que corren ja és un lujo. A més, pensa que amb els teus diners se fan escoles, carreteres, aeroports. En fi. Hi ha també sobres. D'un per altre. Només per alguns, eh? Així que quan acabes la declaració, celebra-ho. Tomes una botellita de cava, de marca blanca, eh? Perquè no estem per massa alegries. I brinda. Brinda per haver sobreviscut un any més al Tetris fiscal. I recorda, si tens dudes, no preguntes a l'agència tributària. Pregunta-li al teu assessor, que ell sap si tens que dir-lo, si tens que esperar-te o si tens que callar-te-ho. Segurament ell sap més del que tu te penses. En fi, ah, per la botelleta de cava. Está cortando y sangra, pero ahora el te quiero que jamás podré decir. Yo te hablo y me atraganto, estoy temblando, quedo en blanco. Tú me hablas, yo no entiendo. Te quiero. En la Rambla si eres mía, tú has gritado policía, me he escondido en el puerto. Te quiero. Espero la calma mientras tu crucero zarpa. Agito un pañuelo, digo adiós a la que quiero. Está en mi garganta, está en mi garganta. Me está cortando y sangra, me está cortando y sangra. Me ahoga el te quiero que jamás podré decir. ¡Hey! Está en mi garganta, está en mi garganta. Me está cortando y sangra, me está cortando y sangra.
Este verano, las noches de onda suenan y se viven diferente. En junio disfruta de conciertos con artistas como Paloma San Basilio, Pobla Díez, Abraham Cupeiro o un gran tributo a Queen. Y en julio y agosto, la Plaza España se llena de magia y humor con el ciclo Onda Show. 8 tardes de comedia y espectáculos gratuitos para toda la familia. Porque la cultura en onda no se va de vacaciones. Consulta la programación en Onda Punes. Ayuntamiento d'Onda.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Tus gustos, tu rutina, tus necesidades, tu presupuesto, nuevo, de ocasión. En Quadis León Auto lo tenemos todo para que consigas el coche que buscas. Ven a visitarnos y conoce nuestra gama. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Suro, caixes, restes d'aliments, saps a quin contenidor han d'anar? Els educadors i educadores ambientals de la Diputació t'assessoren perquè et quedes amb la cobla de les 3 R i recicles com toca. El groc els envasos, el verd per al vidre, el blau per al paper i cartró. I si tenen restes de menjar, directes al contenidor marró. I recorda, la recollida de mobles voluminosos i restes de poda és gratuïta. Consulta el teu ajuntament. Si vols saber com generar menys residus, t'ajudem a fer-ho possible. Fem territori sostenible. Diputació de Castelló.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Luis Cabedo, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana. Què t'agrada esta cançó? Pues que sàpies que és un avance a lo que tenim esperant per al final de les canciones del verano de la dècada de los 90. I esta estava entre les més escoltades d'aquella dècada, vamos, que segurament els nostres oients ja avisem ja que vagin preparant el dinar Perquè segurament si se fiquen a escoltar les cançons que tenim preparades avui es cremarà, jo te dic.
És que els volarà la mena quan escoltaven aquestes cançons, que eren quan les de Mecano ja tenien un contingut en la lletra.
Tu te'n recordes que sempre que toquem el tema musical, Mecano sempre està en escena.
I en evolució.
I en evolució, vull dir, tio, que ja pots parlar del tema que parles, que n'hi ha una cançó de Mecano preparada per a tal situació, no? I com vam dir ja, mentre els nostres oients van despejant la cuina, la taula i tot per preparar-se per ballar de després, no? Pues com ahir t'escoltava que entrevistaves al senyor este, que no recordo el nom ara...
A Paco Bielsa. Ah,
sí, que
dia... De l'Associació de Castelló contra el Càncer.
Que era el Dia Internacional del Càncer de Pròstata. Uh-huh. Pues jo avui vull traure... Avui anem a agarrar-nos esta setmana com... Vull agarrar-me perquè és la Setmana Internacional de la Salut Masculina. I d'alguna manera també va relacionar amb el que ell contava ahir. I és que, Susana, resulta que els homes, en el que se referís a la salut, som una miqueta més dejaos, no? Les dones, tant en la salut, el benestar, això sempre han sigut més avançades en aquest aspecte que els homes, no? Uh-huh. I entonces, pues... Esta setmana, com t'ha dit, se celebra la Setmana Internacional de la Salut Masculina i tu ja saps que quan el calendari posa dates per algun motiu és per recordar que d'alguna manera tenim alguna manera d'obligació amb nosaltres mateixos de prendre algun tipus de mesura per a millorar algun factor que ens pugui afectar directament o indirectament. I és que, Susana, la Setmana Internacional de la Salut Masculina, també anomenada Setmana Internacional de la Salut de l'Home, té com a objectiu el generar consciència sobre els problemes de salut provenibles que afecten a xiquets i homes, així com les alternatives que permetissin l'oportuna assistència a la població masculina. I la fetge que han elegit pues, per aquesta setmana és del 9 al 15 de juny d'enguany, per això que estem dins d'esta setmana i per això parlem del tema que anem a tratar. I és que la creació de la Setmana Internacional va eixir arrel del reconeixement oficial per part del Congrés dels Estats Units a l'any 1994, com a Setmana Nacional d'aquell país. Ja posteriorment, durant el segon Congrés Mundial sobre Salut Masculina, que se va celebrar a Viena, Àustria, que això va ser sobre l'any 2002, l'organització Men's Health New World va debatre la possibilitat d'organitzar anualment esdeveniments amb abast internacional amb la participació d'organitzacions de salut masculina a nivell mundial. I és quan va ser a partir de l'any 2017 quan se va començar a ser el que avui dia coneixem aquest certamen. Amb aquest esdeveniment es pretén promoure la pràctica de l'activitat física i recaptar fons per a les investigacions relacionades amb la salut masculina. Susana, tu saps que els principals factors que afecten la salut dels homes són l'estrès, la depressió i els antecedents hereditaris que poden incidir en l'aparició d'algunes malalties que afecten a la salut masculina, com pot ser, per exemple, el càncer de pròstata, el càncer de testicle o el càncer de colon, les malalties cardíaques... O les malalties de la pròstata també està en difusió erèctil o la mateixa infertilitat. Susana, des d'ací, des de Ràdio Vila-real, pues animem els nostres oients a que participen, a que practiquen totes les recomanacions bàsiques per a la salut masculina. I no són altres que dormir entre 7 i 8 hores diàries, que això ajuda molt. Jo des de fa un parell d'anys que estic practicant-lo. Jo dormia molt poquet i la veritat que... Aunque siga en les famoses gomilones estes que estan ara de moda i tal, ajuda i la veritat que te
sí, estes... més en mitjos naturals que...
Sí, que en pastilletes i tot. I si pot ser sense res, quasi que és l'ideal. Però lamentablement el cap sempre va carregar de molts problemes, no? També n'hi ha que limitar el consum d'alcohol, com també del tabac i les substàncies estupefeaents. I com no? El assistir a avaluacions i revisions mèdiques anuals, com per exemple també practicar algun tipus d'esport o activitat física. I sobretot alimentar-se saludablement. Nosaltres que tenim la dieta mediterrània no deixem de menjar aquestes invasions americanes d'hamburgueses i pizzes i de tot i gastar més la cullera, el cigronès, les llentilles, no? Que sempre això sempre va sobretot bé.
Tiene una alimentació sana, com cal.
Correcte. I sobretot gaudir d'activitats recreatives i relaxar-se i descansar. Dona compte que el relaxar-se i el descansar és fonamental. O sigui, això d'agarrar-nos la vida estressant i d'obligació, n'hi ha que ficar-nos una miqueta selectos, no? I dir, bueno, això corre pressa.
Posar-nos des del cap que arribem és d'on arribem, que el que fem ho hem fet, però ho fem ben fet, però arribem és d'on arribem. I ja està, és aixina de fàcil. Ojo, dit. Ara porta-ho a la pràctica.
Dona compte que ells, també, dins de la Setmana Internacional de la Salut Masculina, parla una miqueta també sobre la salut mental, no? I no n'hi ha... és un dels problemes més actuals que, per lo que estem parlant, que molta gent això li impedeix dormir i li crea estrès. Per això també volem donar algun tipus de pautes per ajudar als nostres oients, i més ara cara a l'estiu, no? Perquè cara a l'estiu també n'hi ha un factor que, aunque el dia és més llarg i tot, també la gent, també la depressió. Però ja no els homes, les dones també, perquè jo crec que moltes dones també se sentiran identificades, evidentment no en el càncer
de pròstata, coses,
claro,
en este cas.
Però sí, en el que és la salut mental segurament se sentiran moltes persones
reflexades.
Sí. I és que, Susana, dins de pocs dies s'estrena l'estiu, lo qual és una època molt esperada, ja que la majoria gaudim de les vacacions tan anhelades que desitgem. És aixina, és una època, per això, de disfrutar del bon temps, de tindre més temps per a relajar-nos i de passar més moments en la nostra família. Tot i el que el nivell de benestar augmenten gràcies a divers factors com la major exposició a la llum solar, com també hi ha alguns elements que poden alterar el nostre benestar, com són les xarxes socials o les altes expectatives estiuentes que molts havien proposat. O sigui, n'hi havia que volia anar a una playa paradisiaca i tal, i al final s'ha tingut que anar al Grau d'Almassora, i que de palmeres n'hi ha poquetes. Però bueno, saps el que vull dir? Entonces, ja, ja. Tot això ajuda a la salut mental a que no... I és que, Susana, tu saps que quan arriba el bon temps i els dies són més llargs i tenen més hores de llum, millora l'estat d'ànim, ja que s'incrementa els nivells de serotonina. I és que passar més temps a l'aire lliure, fent esport, passejar, fer algun pícnic, entre altres activitats, provoquen l'alliberament d'endorfines que redueixen els nivells d'estrès i ansietat. Tot el que t'he dit més a menys, tot el món ho té que saber ja, no? Però el que molts no saben, Susana, és quan el problema sorgeix quan tenim una idealització de les imatges que veiem en les xarxes socials, les quals ens genera una alta expectativa de vacacions i que, quan es topem amb la realitat, es pot generar un tipus de frustració, estrès i malestar emocional. I és que, Susana, les expectatives poc realistes, el canvi a les rutines, la calor, entre altres factors, poden fer que l'estiu es convertisca en un període en què isca la irritabilitat, sí, l'insomni,
sí,
la falta d'energia, l'enfado i l'apatia. La veritat que el no dormir molt per motius de la calor, la mala llet, o a tu mai t'ha passat això que te peguen la siesta, que t'està caent la babeta, i has dormit 5 minuts i te desperten, i te fiques d'una mala
i la sensació d'estar contínuament cansat.
Sí, sí. És això, que... Jo crec que això ho tenen molta gent. Pues tinc que dir-te que, sabent tot això, els psicòlegs volen donar uns consells per a viure l'estiu amb la millor salut mental possible, i dels quals ara vaig a comentar-te perquè la gent se... Ai, pues mira, esta situació és la que m'està passant a mi, no? I és que, per a començar, aconsellem mantenir una rutina, i és que fins i tot en vacances haurien de tenir una rutina marcada per tenir més sensació d'estabilitat.
Sí, sin embargo, diuen que hem de aconseguir estar ociosos sense tindre sensació de que no som productius.
Però dins de l'oció hi ha que ser, n'hi ha que tenir una rutina. Pues mira, tots els matins me'n vaig a passejar a l'ermita i després me'n vaig a fer un cafenet i veig els meus amics, per exemple, no?
Tindre una fulla de ruta.
Correcte, vaya. Que més o menys, que no siga el primer dia o el segon,
no,
el tercer.
O així, i totes les dies a les 8, que no fa calorís, on me porte la vida, no?
Sí, sí, no? I però fer-lo com a rutina, no? També ens diuen el evitar comparacions. Ja sabem que són odioses i la veritat és que solem generar frustració i ansietat. No hem de complir els ideals socials ni tenir un cos perfecte. O sigui, pues mira, mos mirem a les pills o maicina i en estiu país que estiguem tenen que estar obligats a, com si fos el de l'anunció dels gelats, que tenen que estar així a tocatxes i tota buenorra, la senyora...
Claro, si al final són uns paràmetres que ens ha fet que tinguem la societat, però no sé, imagina't, no?, que fos aquell temps en què totes les homes, totes les dones grossotes i amplotes eren les que més complien aquests cànons de bellesa, no?
Bueno, jo no sóc psicòlogo, però si algú té aquest problema, que se fique la televisió japonesa, que és del sumo, són els mitos eròtics d'allí.
Sí, sí.
Ui, jo que allí seran, se voran, ui, pues mira, si em veig que mi estàndard és l'ideal.
És el que toca, no?
Ara, enterar-se de lo que diuen, segurament no s'enteraran de la televisió d'allí, però bueno. També n'hi ha que tindre unes expectatives realistes. Si te imagines un estiu de somni idealitzat i després es trobes amb retards als transports, mosquits, calor, aglomeracions... Vamos, que tots estos són elements que es poden donar perfectament, sentir-se, pues això, te sentiràs frustrat, estressat i una miqueta agobiat, no? Viu el teu estiu amb expectatives realistes, descansa, gaudís i genera bonics records. No n'hi ha que...
Deus que te planeges. Me'n vaig una setmana de vacacions i clar, tens... millor una setmana, no sé, 4 dies... fora, no? I que ho has de veure tot i tu és que no veus res, és que estàs com en un continu insomni, allò de mentre dins d'una catedral te'n vas de posar a la plaça, vas a la font, vas al restaurant...
Jo, de lo defecto hago virtud, jo te dic que sempre, perquè per el meu horari i tot, la meva dona i jo, pues este cap de setmana m'on anem, nosaltres no mirem res de previsió del test meteorològic, res, però jo tinc que dir que el 90% sempre plou, ja puc anar al puesto que més calor faig, així que jo m'ho vaig agarrar ja i el primer que m'he ficat, t'he de ficar més calçotes, m'he ficat el paraules.
Sí, ja, tens clar.
Ja ho veig jo que tinc que dir, bueno... Pues,
bueno, és el que t'ha tocat.
Ja van, i les vacacions en ploguda... Pues,
seràs... Les tribus hi havien este personatge que atraïa la pluja, no?
Claro,
pues igual és que tu tens
ses qualitats. Jo ja sé que a València que estiguin tranquils que no aniré este estiu. Pobrets, perquè si no me falta a mi, però si algun puesto patís sequía o algo que no pues duden de convidar a la moda.
No, posem en contacte la ràdio, no? Posem en contacte sí, nosaltres.
Sí. Garantizamos Luis... mínimo 80 litros, eh?
Sí. Luis, home, l'estància pagada i això sí, eh?
Bueno, per això te digo que menos que fer perquè ploga allí. També hem de triar d'una destinació personalitzada. Per triar una destinació de vacances és necessari respectar el teu propi ritme. No serveix de res anar-se'n a conèixer llocs on cal fer 1000 excursions només per fer unes fotos si el que realment necessites és estar gaudint en una tombona a baix del sol.
I això un altre. Això un altre, eh? A veure, no sé, quin és el grup que cada volta siga el que faig la foto, perquè si no és que tu te passes la vida fent fotos i vídeos, no vivint en moment.
Sí, sí, no, és veritat, eh? N'hi ha... opta per destins d'acords amb les teues necessitats i desitjos reals. O sigui, si tu en veritat havies... jo a mi m'havies d'estar en una tombona, en la piscina... Com fan els alemans quan van a... Que jo no ho entenc perquè se'n van tan lluny. Jo recordo quan vaig estar a la República Dominicana. Estos són de piscina, playa...
Sí.
Alguna excursió, i és l'únic que anem d'excursió, és espanyol, i això que volien els alemans, i tot ahí la tombona. Jo no sé si és que no n'hi hauria intèrprete en alemà, però aquells estaven tot el dia menjant...
Ostres, ara... i el que volien era llevar-se l'estrès, és a dir, relajemos, que mos ho donen tot, ja tornarem, no?
L'estrès no sé, però i sabia, jo té que ser de mercancies els que portaven aves, perquè o gastarien un asiento per cada dos, perquè el que més o que menys en 20 quilos no es llevava a ningú, eh?
Jolín!
Eren tots grandots allí. O va ser casualitat, no sé. Que
no, va ser el que tu vas viure, bueno, ho estàs dient tal qual.
Claro. I com no, dedicar temps, no? Com, per exemple, llegir algun d'aquests llibres que sempre tens pendent.
Ojo, si t'agrada llegir.
Si t'agrada llegir, això.
Perquè després te diuen, aprovecha per leer un llibre, i tu agarres el llibre, i el portes, i a la tercera pàgina se te'n està anant el cap. És a dir, això també és algo que si tu vols ser d'aquestes persones que diu, pues bueno, jo vull introduir-me en la lectura, pues agarra d'algo de lectura que t'avellisca.
Que t'avellisca, que t'agrade, que te cree curiositat, i sobretot que no siga un tocho de 452 fulles, que n'hi ha llibrets que els veus que són estretets, i dius, ostres, jo... A poc que m'agrada llegir, en un mes m'ho puc llegir, no? Que sigui a dos fulletes al dia, i és el que fa incentivar el que vulguis això. I si no, pues escolta música, que sempre n'hi ha temps per escoltar aquesta música que te recorda, com avui farem escoltant cançons dels anys 90, o passeja per la natura. Estos moments de descans ajuden a reduir l'estrès i a restablir l'equilibri intern, no?
Que tanta falta fa.
I per a finalitzar, desconnecta. Gaudís del present i aprofita les vacacions per a limitar l'ús de dispositius digitals, ja que aquest gest permet reduir l'estrès, afavoreix la relació, la relaxació i ajuda a recarregar piles. O sigui, els mòbils, si podem, i els ordenadors i tot el que d'això, si ho deixem en casa, quasi que millor. Lamentablement és que fins per anar al cantó a veure si hi ha un bar... No fa falta el mòbil per
però preguntar. Si tenisses a tirar el fem i t'emportes el mòbil,
sí que és veritat, sí, no siga.
És increïble
per fer una foto o algo, per si acas de veure, no? Si veus no alguna cosa si estranya
algú
no?
De tu, la teva família, de 5 minuts que tornes.
Bueno, pues després de recordar als homes que esta setmana és la ideal per a això, per curar-se o intentar fer-se un estudi personal de possibles enfermetats i dur l'estiu d'una millor manera, més realista i sense tantes expectatives, i afrontar esta època estiual d'una manera més alegre, pues, com el nostre programa sempre li dediquem un poc a escoltar música, avui vull portar-te les cançons de l'estiu dels anys 90, una època que estic segur a molts dels nostres oients els encanta tornar a escoltar aquestes cançons que ens portava la nostra joventut. I com bé havia dit antes que era una bona època per escoltar aquesta música, doncs nosaltres anem a ficar la nostra playlist, no? Que segurament doncs, als nostres oients els agradarà.
La que més li agrada és la nostra.
La nostra, clar.
Perquè és la d'ells.
La d'ells, perquè és la de la seva època majoritàriament. I com no, anem a començar, bueno, ja ho veu... Espero que els nostres oients hagin apagat el foc ja i hagin despejat la nòmina, hagin despejat la cuina.
La nòmina?
La nòmina estarà tremolant.
Com se nota que està...
Ja que se la gasta ja.
Sí, estem a 12 i dius...
Jo el dia 5 ja estic a final de mes ja.
Sí, dices, acabo de cobrar, Néstor, i a quan, i avui diem ja, que a quan estem?
Sí, sí, sí. Si mos fa més llarg una cocina. No sé si això del psicòleg no han comentat res de la nòmina, eh?
Anem a la musiqueta.
Sí.
I per pues, què has confundit la nòmina, eh?
No ho sé. El que estaria pensant seria d'issos, eh? Ja estic deprimit, ja. Així jo donant coixent a la gent, eh?
No, igual és allò del subconscient col·lectiu del que se parla molt últimament, que la gent diu una causa de la depressió és la nòmina també.
Sí, sí,
és a dir, un augment de nòmina mos vindria bé.
Pues sí.
O alguns que diuen, per exemple, comparar la nòmina puntual mos aniria bé, cobrar les dues últimes nòmines que no mos han pagat mos aniria bé.
Claro.
Ojo les coses que han pensat en nòmina, sí, que t'ha vingut de tot el cap.
Per això.
Vamos a ello?
Pues anem a la música, que és el que mos unís avui a tots els nostres oients, i la part de la nòmina. La part de la nòmina. Y es Ven, devórame otra vez, de Azúcar Moreno.
Qué bona.
Anem a comenzar en él.
Encontrar ese ser que dibuja mi cuerpo en cada rincón, que sobre un pedazo de tierra y me enamora.
és que este senzill va eixir consecutivament a Llatinoamèrica i posteriorment a Espanya. I és que a finals dels anys 80, Lalo Rodríguez el va estrenar al ritme de la salsa eròtica i va devorar totes les llistes. Pocs mesos després, les intèrprets de Azúcar Moreno van trencar les llistes espanyoles en este tema provocador i d'un alt contingut explícit. Han deixat dur, bueno, mos han pillat perquè no mos han vist els nostres oients, si no mos han pegat un bailoteo que, bueno, no mos la tenia sentamos.
I després de que baixis esta cançó i han passat uns quants anys, t'has donat compte que la vida t'ha devorat a tu.
Pues sí, lamentablement sí. I jo pensant en la nòmina, des de luego. I seguint la nostra cançó, anem a Ojalá que llueva café, de Juan Luis Guerra i 440.
En el campo que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Cerro de trigo y mapoe, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y sale.
I és que Ojalá llueva café pot ser un bon exemple de la idea de que les tragèdies poden néixer els fills més bonicos. I és que després de la pèrdua d'un dels seus integrants en un terrible accident, Guerra havia llançat la toalla per el dolor que sentia de tal pèrdua. A principis dels 90, i gràcies a la intervenció de molts amics, va tornar a la música amb aquest tema, unes de les més belles i enganxoses lletres del seu repertori.
Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Sembrar un alto cerro de trigo y mapoe, bajar por la colina de arroz craneado y continúa el arado con...
I ara vaig a ficar-te una de les cançons que tal vegades a mi no se me va marcar en aquella època o més me van agradar, i és Otro día más sin verte, de John Secada.
Oh, 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 oh
la genial.
I és que John Secada havia firmat en una discogràfica per a compondre i cantar en anglès, la qual cosa havia aconseguit amb un èxit aixina algo moderat. Però quan el seu amic Emilio Estefan el va convèncer de fer un disc en espanyol, li el va produir, i entonces quan li va produir el disc Sentir. Otro día sin verte va ser el primer single del disc i la melodia que el va portar per el camí de l'èxit internacional.
Lluís, fem pauseta de publicitat, bevem un trago d'aigua i continuem.
Molt bé.
¿Un Big Mac con pollo de qué? ¿Eh? ¿De qué? No se puede cambiar lo que es perfecto.
Dale una oportunidad, anda.
Es que no es un Big Mac si tiene pollo, ¿no?
Que sí, no seas cabezón. Se llama Big Mac Pollo.
¡Mmm! Hasta que te
prueba el nuevo Big Mac Pollo. Solo en McDonald's por tiempo limitado.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Desde que mi madre vive en Domus Vivi La Real, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vivi La Real, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vivi está a tu lado.
¿Utilizas gafas y preferirías lentes de contacto? Tu edad y tu graduación ya no son un problema. Las lentes de contacto de Óptica Villarreal son cómodas, se adaptan perfectamente a tus ojos y permiten corregir cualquier defecto de la vista, sea cual sea tu estilo de vida. Pásate a las lentes de contacto en Óptica Villarreal. Doctor Font 17, Óptica Barilux Especialista.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Vine a les Arts de València amb Fundació Caixa Rural Villarreal i gaudeix d'un meravellós espectacle, el musical del Fantasma de la Òpera. No et quedes sense la teua plaça. Informa't i inscriu-te en www.fundaciocaixarural.org. Places limitades.
Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
I've been watching you. A la 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 long. A la 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 long, 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 long.
Continuem, Lluís, en les cançons del 90.
Del 90, i per això estem escoltant ja As Weat, A La La Long. És un reggae pop molt enganxós i divertit, i fins que parava atenció a la lletra. Va tenir molt bona recepció a les llistes nord-americanes i especialment a Europa. Va tenir alguns altres èxits importants com Bad Boys o Games People Play, que els va mantenir en la cima de les millors cançons de l'estiu de l'any 90.
Ooh, yeah.
la la long, a la 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 long, 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 long. So I say to myself, if she loves me or not. But the dread I know.
Desde luego, la Cheresmo lo ve bien. Acabamos de recibir un WhatsApp de la señora María que dijo que si ya puede encender el fuego, que tienen que venir sus hijos a comer. Yo digo, bueno, pique a fuego lento. No sea que se le creme.
Que en camón queden, en camón queden.
En camón queden los guantes. Bueno, y anem a seguir en Bobby y Love Your Way de Big Mountain.
Ooh, baby, I love your way every day, yeah, yeah.
Sap, Susana, no és un tema nou este. De fet, és un cover de Peter Frampton. Però el reggae dolç i relaxant de Big Mountain va aconseguir pujar-lo als primers llocs de les llistes d'aquell any. Tenia tots els elements per ser un clàssic de l'estiu i va ser, sense dubte, un d'aquelles bandes sonores de les vacances inolvidables. I ara sí, tornem a despejar la cuina, perquè ara ens ve una cançó d'Eurodance en Terrain of the Night de Corona.
The night, oh yeah, the rhythm of the night, this is the rhythm of my life, oh yeah, the rhythm of my life.
Esta cançó és una Eurodance que portava a tot el món a la pista arreu del món a ballar en aquell estiu. Va ser el primer senzill de la banda italiana Corona i un dels més populars del gènere.
Sobre esta cançó se va fer un xiste molt famós que té molts anys, jo crec que molta gent l'haurà escoltat, però jo per si algú no l'ha escoltat és que és boníssim, vol posar.
Hola, buenas.
Sí, buenas, Brea.
Ey, ¿quién anda ahí?
Arturo Merán.
Arturo, ¿de dónde, brother?
Estamos aquí de Salcedo.
Ah, de Salcedo. Saludos para toda mi gente de Salcedo. La gente buena del Cibao. Brother, cuéntamelo todo. Saluda a tu gente.
No, no, yo lo que quiero pedir a ver si tú me pones una canción.
Claro que sí, mi brother, la que tú digas.
Sí, yo quiero que tú me pongas la canción que dice, ¿esos son Reebok o son Nike?
¿Esos son Reebok? ¿O son Nike?
Sí, sí.
Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama?
¿Son Reebok o son Nike?
¿Esos son Reebok o son Nike?
A ver, compláceme, que me gusta mucho esa canción. Está muy pegada esa canción.
¿Esos son Reebok o son Nike? ¿Será esta, brother? ¿Será esta?
Esa misma, brother, esa misma.
Oh, yeah. This is the rhythm of my life. hay que complacerlo.
Oh, yeah. The rhythm of my life.
No, pero...
Imagina't. Clar, és que, a veure, quan tu no parles un idioma, tu li agarres i tu dius l'estribillo de lo que tu entenies.
Claro, tu li busques... Que,
bueno, pues este era un senyor d'una ràdio, evidentment, i que li demanen cançons.
Claro.
I tu, però tu dona't compte com li va volar la imaginació, no?, al locutor.
Sí, al locutor, perquè diria, a veure, una que estiga de moda ara, que tinga esta, este timbre de veu que se li puga semblar.
No, i al principi li diu... dígame qué quiere, digo, ¿quiere saludar a alguien? Digo, no, no quiero saludar a nadie, quiero pedir una canción. El tío tenía clarísimo. En fin.
No, no, pero no, y ahora es que me has pillado en blanco, pero yo a mí me recuerda también una canción que país que diga Ramón d'Oliva, ni a una sí, es que ni a una canción de eso que digo Ramón d'Oliva. A ver si es con más recuerdo de quién es y te diré. Bueno, seguimos en las nuestras canciones, la de Quiero verte de Los Sobraos.
Dona't compte que només vos quedem en l'estribillo d'esta cançó i quan l'escoltes, quan passa el temps, te dones compte del text que tenia.
El missatge que dona. I és que esta banda catalana que va fer que les pistes de ball es gastassin de tant de ballar i saltar i els seus covers, generalment molt extravagants, van ser en moltes oportunitats més famosos que els originals. Un exemple no vull veure de Rai, que va ser un himne a l'estiu de l'any 95. I ara anem a passar a una cantant canària que jo crec que si hice CD a ver a fe de cada cançó que va si havien dado cançó, no sé les que deguen d'haver en aquell d'això, a ver altre de cada cançó un LP, saber a fe multimillonària, però jo crec que va, les dau millors cançons d'ella, crec que les va ficar
en un disc.
I és Rosana en el Talismán, perquè aquella en la cançó del Talismán, però és que totes les cançons són precioses, d'aquell any.
Caprichos, yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados, la alfombra y el alrededor acabarán desordenados. Cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro, tú y yo el desnudo y el corazón.
Yo soy la tierra de tus raíces,
el talismán de tu piel lo dice.
Yo soy la tierra de tus raíces,
lo dice el corazón y el fuego de tu piel.
Yo soy la tierra de tus raíces,
el talismán de tu piel lo dice.
Yo soy la tierra de tus raíces.
A ver qué dices tú, el talismán de tu piel me chiva. Ando descalza de esquina a esquina por cada calle que...
I és que Rosana va ser un prodigi musical esdevingut en plena dècada dels 90. Va arrasar amb qualsevol llista musical espanyola amb este tema i en els que va venir després. La cançó es va tornar en un amulet per a la mateixa Rosana i no hi ha concert o entrevista a on no isca la llum este preciós tema.
Quan una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro, tú
ara anem a per una altra cançó anglesa i en la qual van triomfar una banda musical de xiques d'aquella dècada que van ser, vamos, superfamoses, com són les Spice Girls i Banabe.
Eren molt divertides aquestes xiques. A més, quan eren jovenetes, com eren molt jovenetes, també veies a cada una en un context, en una la pija, l'altra la no sé quant, l'altra... I sí, tot no? El món mos identificàvem i cada un en alguna d'elles.
Sí, perquè d'alguna manera representava el que era la societat en aquella època. I ja per a despedir-me, mira, vaig a dedicar aquesta cançó a la meva dona. No, la flaca, m'ha vingut, no venia al cas, però ara que estava llegint i això, és que guai, fa dos dies, fa 25 anys que estava casat, ja.
No, que estàs casat.
Estic casada, això.
Que estava casat.
I lo de la flaca, perquè la mama sempre està més primeta, i deia, ma mare sempre deia, tu búscate la primeta que gorda i marrana ja se farà.
I sin embargo, no
I
res.
I en canvi l'únic que m'ha fet gorda i marrana ha sigut jo.
Ole!
Aixina que li dediqui la cançó a la meva dona,
pues en
dejarà bé palo, i que la cançó més èxit del grup espanyol, que va ser incluïda en el seu debut, i és un tema escrit en una aventura d'estiu convertida després en un himne estiuent. El tema va portar a Pau Dones a fer la volta al món i a tornar-se indispensable en la història del rock llatí, i des d'ací pues, un homenatge a este cantant també, que ens va deixar lamentablement fa uns quants anys. I això, i bueno, i els consells que em dona avui, que no vos preocupeu de la nómina. ¿Eh? Ahorreu para anar de vacaciones a Buigueu y ya van y somos...
¿Ahorreu?
Ah, bueno, malgasteo, ¿qué coño de hacer la mano?
Es que sobra algo per ahorrar.
Ay, no sé, yo escolté a Espolití y me diuen que guanyen massa y todo.
Ah, sí, sí, es verdad, tens raó.
Diuen
que,
sí,
que la economía va como un tir, ¿no?
Pero ahí som. Bueno, han vingut a hablar de música, Susana.
Luis... Gràcies per haver estat. Mos quedem en esta cançó, que a més Luis la dedica especialment a la seva dona, 25 anys de casats, que quasi ja sereu, dic jo, vos podran que posar en valor, perquè 25
creo,
anys...
Tu te creus que mai hem celebrat ni la boda de plata?
No, no, jo el que penso és que 25 anys de casats, pocs matrimonis d'aquestes últimes generacions ho superen.
Però com mai hem celebrat per circumstàncies personals, sempre coincidia algo ese dia que mai podíem, jo dic, no sé, aquell dia que ho celebrem anem a fer
pues
la mà.
Pues continueu igual.
Per això, sí, imagina, ala. Y les perres que más talvíe.
Libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan. Que sin palabras hablan. La placa duerme de día, dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar. Bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, por un beso de solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca.
Con pollo de qué, ¿eh? ¿De qué? No se puede cambiar lo que es perfecto.
Dale una oportunidad, anda.
Es que no es un Big Mac si tiene pollo, ¿no?
Que sí, no seas cabezón. Se llama Big Mac Pollo.
Hasta que te prueba el nuevo Big Mac Pollo. Solo en McDonald's por tiempo limitado.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
En Big Mac Pepe Arenós encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Big Mac Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
Miren, i és la Setmana Internacional dels Arxius. Se celebra sempre en juny, coincidint en el Dia Internacional dels Arxius, que se celebra el 9 de juny. Santi Cortells, regidor d'Arxius, bon dia.
Bon dia.
Se pot ser regidor d'algo que li apassione tant com li apassiona a vostè, com són la història que se guarda en arxius?
A veure, la veritat que ho pensava venint cap ací, tinc la immensa sort de tindre una feina que m'apassiona i que m'ha apassionat sempre, com és la de l'ensenyament i la docència. I en la política, que de vegades també és complicat, doncs també estic en departaments que m'apassionen. Un d'ells, efectivament, és l'arxiu. Perquè aquesta oloreta de paper antic, de pergamí, d'arxiu, és una cosa que veritablement m'agrada. M'agrada rascar, m'agrada investigar, crec que en esta casa ho sabeu molt bé. M'agrada que la gent conega, és a dir, la part de la difusió dels arxius, perquè moltes vegades els arxius, doncs, home, has de ser paleògraf per entendre la lletra antiga. Paleògrafs són els que estudien la història de les lletres, de com escrivien al segle XV, que és diferent de com escrivim ara, la forma de les lletres i tot això, no? Aleshores, en aquest sentit crec que tinc jo una immensa sort i m'agradaria també que la gent tinguera aquest interès, no?, per el que representa l'arxiu, que a banda de les anècdotes que de vegades he vingut a contar així, és moltíssimes més coses, no?, perquè en un arxiu no només n'hi ha la part històrica, que ja dic que a la gent li agrada moltíssim, sinó també està el padró de béns. També està una llicència d'obres, que per exemple este matí, sense anar més lluny, ens han demanat una. I la llicència d'obres, doncs, moltes vegades per a emprendre una nova obra, doncs necessites la llicència d'obres del seu dia, d'aquest edifici, per a poder donar els permisos. Este dilluns, que ara parlarem, que vaig estar en l'arxiu de la Diputació perquè em van convidar com a regidor d'arxiu d'ací de Villarreal, doncs allí també em comentaven que n'hi havia un argentí que per la llei esta espanyola de dos generacions descendents, etc., necessitava una sèrie de documentació per a poder demostrar que la seva iaia era de Castelló, i aleshores a on ha anat? A l'arxiu. O sigui, una cosa tan important com la nacionalitat o la doble nacionalitat en este cas va a l'arxiu. És a dir, que nosaltres pensem que l'arxiu és ahí no sé, una muntonada de papers vells en una enquadernació feta en fil d'esta antiga, que també, no? Perquè em va sorprendre que precisament en l'arxiu de la Diputació tenen un servei d'enquadernació i ens van fer un xicot de taller, cosa que m'encanta, perquè mira, la gent no ho veu, però això que porta així, m'ho he enquadernat jo, són dos tapes, és el Book of Kells, el llibre dels Kells, vale? Sí. I, vull dir, tenia unes tapes velles, les vaig referir jo i les vaig tornar a cosir, que de fet se m'han desfet una miqueta, però vull dir que ho estàs veient, no?, que tinc així els filets i tot sí, això m'ho he cosit sí, jo, sí. Ho he serrat jo, i vull dir, és molt xulo, és molt, molt bonic, perquè l'arxiu representa tantíssimes coses que, malauradament, la gent la gent desconeix. L'arxiu també, doncs, és avui en dia, perquè els arxius han evolucionat, l'administració electrònica,
sí.
Que des de principis del 2014, crec que és, doncs ja per llei ha de ser tot electrònic. Ahir en, va ser el debat també, molt curiós, no?, que estava l'antic arxiver, que ja està jubilat d'allí de Castelló, i parlaven de les actes dels plens de la Diputació i dels plens de l'Ajuntament de Castelló, perquè, clar, ara com és tot electrònic, i hi havia, però és que el paper no s'ha de perdre, perquè des del... tenim documents que són del segle VII i que encara estan vius perquè estan en paper, no?
Clar, jo, l'arxiu d'allí el... deu ser brutal, no?
És brutal, i després una cosa que tampoc sap molta gent és que l'arxiu no és només paper. També són microfilms, també és l'arxiu fotogràfic, que jo de tant en tant publico alguna coseta, també és cartogràfic, els mapes vells de la ciutat, doncs els tenim tots o tenim una gran quantitat d'ells, i la cartografia, evidentment, també és arxiu. També musical, doncs dels músics de la ciutat, tenim gran quantitat de partitures, per exemple, que guardem, de vegades també donacions de la mateixa família.
Parlàvem, fa poc va publicar una foto de quan la piscina municipal no existia, és a dir, tenim l'ermita fotografiada, jo crec que des de l'altra part del riu, d'esquenes,
sí,
i se veu, i jo no m'imaginava una ermita sense piscina, i des de que ha publicat aquesta foto ha anat preguntant a la gent que ha vingut ací, i hi ha gent que se recorda dels fonaments que van fer, sí, per a fer la piscina, i hi ha gent que se recorda sense els fonaments, i hi ha gent que se recorda de inclús la inauguració.
Sí, de fet, nosaltres a l'arxiu també arrepleguem fotos antigues que ens porta la gent del poble, perquè la gent del poble fa viu i manté viu l'arxiu.
Clar, i aquestes fotos se podrien anar fent sessions de publicar-se,
sí, de
des
fet,
de l'Ajuntament, eh?
Anem, contínuament es publiquen. Mireu, n'hi ha un... d'ací poquet, si tot va bé, en el que es coneix com el Fort d'Avall, ja ho he parlat en l'alcalde i en algun regidor, que allí farem una xicoteta exposició d'algunes fotos que hem seleccionat, fotos antigues, algunes més actuals del poble, per a que una miqueta la gent recorde i també tinga aquest incentiu, perquè estic segur que en les cases la gent té moltes fotos interessants del poble, que tot això també ho arrepleguem, sobretot si es veuen cases, es veuen... Les més xules són les aèries antigues, no?
Uf, que... ja ho crec, perquè no te facin una idea de com ha crescut la població i les diferents coses que han canviat.
I després descobreixen coses, doncs, per exemple, l'altre dia, Fernando Moreno, que es va aprovar que fora fill predilecte, en una miqueta de polèmica, com ja sabeu, però es va aprovar que fora fill predilecte, doncs l'altre dia, escarbant, vam trobar unes poesies escrites per ell, per allí. I dius... ostres, no ho sabia, no? Allí, doncs, a l'arxiu n'hi ha una part també de dipòsit que en algun moment naix, renaix, tenim la missa més antiga de Sant Pasqual cantada allí gravada, tenim allí ese document sonor, en este cas, vull dir, tenim coses molt xules que en algun moment algunes s'han publicat, altres ho tenim pendent, però que... un poble el fa la seva història, no? Sempre hem defugit d'eixa Vila Real que no volem com una ciutat dormitori, sinó...
Sobretot que no volem que es perga, no, la història. En el Rastro de Madrid jo em vaig trobar una cases plenes de fotos antigues.
Sí.
Que la gent les compra, eh?
Sí, sí, sí.
És increïble.
I les compra i les restaura. I... nosaltres tenim un fons prou important de fotos antigues i que molta gent que les ha demanades després les ha arreglat com considerava, però això es pot fer retocs fotogràfics o es pot, avui en dia es pot ficar en color o es pot fer un vídeo a partir d'una foto fins
i tot.
I
moviment i tot.
En moviment. Uf. Vull dir que, diguem-ne, també està bé perquè és el camí entre el que era l'arxiu antigament i el que és avui en dia, tot el que representa l'administració electrònica, etc. També volia ja que estem parlant del dia o de la setmana dels arxius, no?, que celebràvem el dilluns, la gent té una concepció de la burocràcia com una cosa roïna, no? Els papers, a la gent se li posa mal de cap. Uf. I de vegades contratem un gestor per a que ens passi els papers, no?
De vegades, no, quasi sempre.
Bueno, perquè pues, la gent que coneix i que ho ha fet 100 vegades segurament és més fàcil, no? Però fixeu-vos una cosa, si no n'hi haguera un arxiu, les normes dels procediments de l'administració serien aleatòries, cadascú faria el que voldria. És a dir, l'administració diria, doncs ara tira esta casa, ara no deixes obrir, obrar així perquè a mi no em dóna la gana. Vull dir, què fa l'arxiu? L'arxiu el que fa és posar ordre en què, posem pel cas, este masset estava construït en el 1920, per tant, és un edifici històric, per tant, no és una obra que hagis fet tu nova.
L'arxiu te protegís.
L'arxiu, d'alguna manera, també protegís les coses, no? A partir de la història, del que ens consta. Per tu ara imagina't que tens un maset que era de la teua rebesàvia, que saps que ja estava ahí, que per tant, això que la gent ho ha comentat moltes vegades, no? Que té uns drets i ara ve l'administració i diu, vaig a tirar-te'l perquè això ho has fet tu ahir. No, l'arxiu te pot defendre i dir, no, això està ahí des de tal any, tenia aquestes característiques, a l'Ajuntament ens costa, d'acord? Aleshores, la burocràcia d'alguna manera també defen el ciutadà i els seus drets, sempre quan tinguen un fonament, diguem-ne, ètic, no? No puc mentir, no puc... Però precisament això ho protegis, els teus drets i les teues obligacions.
I també,
l'arxiu, no?
Quan diuen hi ha un regidor d'arxiu, l'arxiu no és algo que no forme part o que no s'actualitze en el pas del temps, sinó que se té que conservar i se té que seguir actualitzant. És a dir, necessita aquesta partida pressupostària per que aquest arxiu no es quede fora de joc.
Bé, evidentment, tenim uns funcionaris, no? Tenim doncs, una sèrie de necessitats. Per exemple, no sé si ho coneix molt la gent, però tenim un, diguem-ne, com un sistema de protecció d'incendis que si es cremara o si n'hi haguera foc, doncs allí es tanca tot i a través d'un gas, que crec que, bueno, no vaig a dir-ho per no equivocar-me, doncs és un gas que fa que el foc s'extingisca i aleshores es protegeixen els manuscrits antics, per exemple, del segle XV o segle XVI que poguérem tindre, que no, evidentment, si es pergueren, doncs, de mort, no?
Quin procés se fa per aportar tota aquesta paperassa als arxius? És a dir, com es fa aquest procés?
Doncs n'hi ha alguns que són fons nostre perquè s'han anat mantenint al llarg del temps. N'hi ha altres que estaven en altres arxius, per exemple, la Diputació té, ara no recordo quin poble era, però té la Carta Pobla, la original d'un dels pobles d'ací de Castelló, si em ve al cap vos ho diré, i ells, que, doncs què fan? Doncs el manteniment. N'hi ha com una espècie de format sobre el que es posa el document antic per a que no es desfassa, fan la recuperació del document, el tractament, ahir, per exemple, doncs, ha d'estar tot en una temperatura determinada perquè els documents no poden tindre estar avui a menys 20 graus i demà a 30, perquè això els deteriora, no? Aleshores, mantindre també la humitat, mantindre les condicions en general per a que aquesta documentació no desaparega, bàsicament.
Tu vas poder escorquellar l'arxiu de Diputació, em refereix jo, per allò si tenen algo de la ciutat de Vila-real, perquè en aquest cas podria reclamar-se perquè vingui al nostre arxiu, no?
Vaig poder escorquellar i a més es van posar totalment a disposició. Si vols te donaré alguna foto que tenim, que te l'estic ensenyant, el mal és que és ràdio, però i tinc així també la Carta Pobla que t'ensenyava. De fet, puc dir-ho ja, feliçment, el dia 1 de juliol vindrà el nou arxiver, segur que hem estat un temps sense ell, avui mateix he signat la seva presa de possessió, si tot va bé, si no hi ha cap problema, que l'administració ja sabeu com és, doncs el dia 1 s'incorporarà el nou arxiver en la seva plaça en propietat ja guanyada per concurs oposició i això representa que donarem, espere, un nou impuls a l'arxiu, perquè Vicent Gil ho va fer molt bé.
Clar, això estava pensant. Gràcies Vicent Gil a... se sí. jubila, és l'arxiver que ha sigut arxiver durant quants anys?
Uf, no sé
de Vila-real.
Però 30 anys, 30 i escaig.
On sabia exactament on estava tot i com i de quina manera.
Sí.
I ara se té que fer una selecció, clar.
Ja s'ha fet, ja s'ha
fet. No, em refereixo en el moment que se jubila, Vicent Gil, que per cert, jo imagine que l'haureu tingut que cridar moltes voltes.
Moltes. Fa pocs dies, sense més, he parlat amb ell. Uh-huh. Perquè, i gràcies a Déu que ell té disposició i interès, perquè una vegada te jubiles...
Ja, però al final, és aquestes persones que els agrada molt la seva... que no és un treball, sinó una ocupació.
Una vocació.
Perquè la paraula treball ja ve d'un bé, no? Entonces, lo de ocupar-te en algo...
No té per què, perquè jo ho dic moltes vegades, el treball és treball, i de vegades ho dic... Fa poc van fer una vaga de professors i dius, ai, els xiquets i ese dia no tindran classe, és veritat, però és que les dues coses han de conviure, la vocació, la persona... I també tinguem en compte que és un treballador que té uns drets laborals i probablement una família que alimentar, no? Però això no lleva que en certes professions i en molts casos la vocació sembla que va molt per davant, eh? Uh-huh. I este és un.
Sí, el que passa que la paraula treball, i tu que eres lingüista, ja saps que d'on venia, era poc més que una tortura. Clar, se
una
fa una
condemna,
selecció.
No? En el Gènesi. Sí.
Se fa una selecció. Santi, com s'arriba... Ah, perquè tu imagina't, a qui li dones... jo què sé, és que és una responsabilitat enorme tindre les teues mans tot allò que té tant de valor. Com arriba, no?, a una persona, jo sé que és una oposició, que és...
Sí, totes les oposicions segur que són iguals. Es pot presentar qualsevol persona que reunisca les
però
condicions.
Però quines condicions té que tindre...
Doncs ara no recordé, però bàsicament era llicenciat, després es valorava també la trajectòria, evidentment, professional en arxivística, doncs com totes les places de funcionari, doncs n'hi ha un decret que es publica en unes bases, en unes condicions, i és, ja dic, es pot presentar qualsevol, per això és igualtat, mèrit i capacitat, és a dir, que tots es poden presentar mentre tinguin els requisits. Mèrits, doncs, evidentment, com més estudiat i com més formació té, més punts, i capacitat normalment es demostra en els exàmens, no?, que solen ser complicats. De fet, no recordo ara bé, però esta era del tipus oposició dura, com les que fem els funcionaris de la Generalitat, els professors, que són ahí uns 80 temes, més una programació de 15 temes, vull dir que igual en total són 100 temes, aleatori, qualsevol cosa te poden preguntar, didàctica, una cosa així. Uh-huh. Era.
L'arxiver és d'ací, se té que desplaçar, hi ha algú que ve de fora?
Ara mateix, per precaució, no vaig a donar moltes dades perquè encara no s'ha incorporat, però en el seu dia doncs, ja l'anireu coneixent.
No, clar,
és la persona que ha... per igualtat, mèrit i capacitat, s'ha tret la plaça.
Has tingut, vostè, com a regidor d'arxiu, ha tingut alegria del currículum i la persona...
Sí, perquè justament dilluns, que vaig anar en representació de l'Ajuntament en el dia de l'arxiu a la Diputació, com dic, el que estava comentant al principi, el vaig conèixer indirectament perquè estaven quasi tots els arxivers de la província per allí. Estava també la diputada provincial d'arxiu, o sigui, n'hi havia gent del món de l'arxiu, i van parlar d'ell, m'han parlat molt bé, o sigui, que molt content en aquest sentit.
Home, jo suposo que molt il·lusionat, perquè d'alguna manera seguirà aquest treball tan minuciós que ha fet l'antic arxiver d'ací de Vila-real, que és un pou de sabidoria, és a dir, este home, fer-li una entrevista és meravellosa, jo me quedé sense temps quan l'he tingut ací en la ràdio.
No tinc cap dubte. Quan una persona està preparada, doncs això sempre es projecta en el seu treball. Això
i...
és un bon criteri per a seleccionar funcionaris, evidentment, i fins i tot m'atreviria a dir que en altres casos també.
Sí, de fet, últimament hem tingut alguna mostra, alguna prova del que vostè li agrada que tinga la gent que treballa al seu alrededor. A mi el que m'agradaria és que la gent del carrer... tu vas a un arxiu i l'arxiu està obert en un horari cara al públic.
Sí, normalment als matins, doncs bàsicament de 9 del matí a 2 de la vesprada està a la seva disposició, però si n'hi haguera algun problema, doncs és tan fàcil com telefonar o escriurem-nos un correu i no vaig a dir que l'arxiu està a les 24 hores perquè els treballadors tenen uns drets laborals, però quasi. Vull dir, n'hi ha molt bona disponibilitat en aquest sentit de participació.
I altra cosa que també ens preguntem, no? Quan pensem en l'arxiu, hi han, a veure, sempre ens imaginem caixes, el que vostè havia dit i de més, però l'arxiu de Vila-real és un arxiu com cal per una ciutat de 50.000 habitants?
Sí, vull dir, a més, sempre, bueno, este dilluns ho vaig poder constatar, van dir que l'arxiu de Vila-real justament té molt bon renom. Uh-huh. Ara tenim reptes, com una part de l'arxiu que estava en ese impàs entre l'administració en paper i l'administració electrònica, que és veritat que s'ha de reordenar i donar-li unes millors condicions de les que té ara, vull dir, això és un repte que ja el tinc per al nou treballador quan s'incorpore. I jo crec que un altre repte que possiblement tenim és el de la divulgació. El de la divulgació de la història i de la trajectòria de la ciutat. Més enllà del treball diari, que això doncs, des d'un arquitecte en particular ens pot demanar informació concreta, el de la divulgació. És a dir, que els instituts s'impliquen en que la gent conega la història de la ciutat, que els estudiants d'història, humanitats, tot l'àmbit del poble s'interessen o pensen en fer un TFM, no? Un treball de final de màster, claro, o coses d'estes al voltant de la història de la seva ciutat. Pense que és una assignatura que tenim pendent perquè és necessària, pel que deia al principi, perquè així fem poble. És veritat que, clar, en els últims anys hi ha hagut una major estabilització, sobretot del professorat. Jo conec uns quants professors d'història del poble que fan classe en el poble, però clar, de vegades el fet que hi haguera molt d'interinatge, és a dir, molt de professor que va i ve i que no és de Vila-real, que ve de València, etcètera, doncs anava una miqueta en contra. Però jo crec que ara actualment...
Restava l'interès en que això se farà
sí.
Més...
N'hi ha professors del poble, i que no són del poble també, però que ho entenen i saben que és necessari per als seus alumnes conèixer d'on venen i d'on ve el poble en el que viuen, i que espero que en breu doncs fem moviments en aquest sentit.
Home, a mi també m'agradaria, ja no només història, sinó que estudien sociologia, ciències polítiques i demés, m'agradaria molt que sapiguen com va l'evolució d'este poble. Sí. Sobretot, ahir en la presentació del segell del 750 aniversari em ve allò de que, clar, si arriba un rei i diu i planifica una ciutat.
Sí.
Total. És dir, és que quan ens parem a pensar això, és a dir, s'assenta així en unes tendes de bueno, acampen i diuen així vaig a planificar una ciutat. Mm-hmm. 750 anys.
Sí, i com dic, quan comences a investigar n'hi ha dades molt xules. Per exemple,
tenim molta riquesa,
La gent que se n'anava al servei militar,
sí,
abans d'anar-se'n li prenien les mesures, la mida.
Sí.
Si feia d'alçada 1,60 o 1,50. I al veure això, també pots veure com la població de Vila-real ha anat augmentant,
claro,
la seva estatura.
És que jo ve sociologia. Si
des del punt de vista sociològic o fins i tot de l'alimentació,
sí, sí,
que ha millorat al llarg dels anys, doncs és curiós, evidentment, a mitjan segle XX érem prou més baixets que els joves d'avui dia, que no van a la mili, normalment, però... Pots estudiar una miqueta aquesta evolució, per exemple.
I planifiques un futur, un mercat futur, és a dir, és que...
Després també, en la gravetat a vegades de les coses, de com es les prenem, doncs l'altre dia vaig veure, doncs, per exemple, si no recordo malament, com es dia el Cedre fa uns anys, doncs l'Avinguda Calvo Sotelo. Li van canviar el nom, no va passar res,
es que
ningú se va morir.
És que ho he tingut en el cap tota la setmana.
La plaça El Generalíssimo també se va canviar crec que en els anys 80, no? Jo estic ara tentat
d'agafar tots aquests carrers. Sí, no, però el CD és que ho he tingut en el cap tota la setmana.
Sí, sí. Però, clar, aleshores, quan passa una cosa d'estes, com la que ha passat recentment, que es canvia un nom de carrer, que sembla que siga gravíssim, i penses en les vegades que s'ha fet i que s'ha acceptat d'una manera normal i tot això, fins i tot el que tu dius, pots fer un estudi sociològic perquè, de per què en aquell moment que llevaren la plaça del Generalíssimo a ningú li va sorprendre ni li va resultar més no sé com dir
gravós,
més
vaya.
Gravós que res, o la del Cedre, no? la de Calvo Sotelo. I ara, doncs, no sé si tots, o una part s'ho pren d'una altra manera, o aviar podem fer una anàlisi de les xarxes socials i l'impacte que tenen sobre la gravetat de certes coses, no? Tot això, doncs, ha evolucionat i ha canviat molt, i crec que és interessant d'analitzar. Més enllà del punt de vista polític, que és el que a mi em toca viure ara, també des del punt de vista sociològic, d'un sociòleg que veu com evoluciona i canvia tot això i quines causes pot tindre i com ho pot analitzar, i aquestes anàlisis jo crec que poden ser molt interessants gràcies a que n'hi ha un arxiu.
D'esta no? manera, tu també analitzes o vas veient quin futur ens espera. Uh-huh. I això és tindre un poc una visió a vista de pardal, no? És a dir, tu te dones compte cap a on anem.
Si I d'entendre les coses. Ara mateix el fort davant, que s'ha obert.
Ah, doncs que nosaltres així hem investigat sobre això. Ha vingut Clar. Una persona que anava al fornisse quan era forna a comprar el pa.
Però
banda, perquè el diumenge estava obert.
I per què es diu el Fort d'Avall?
Per què? No, per què?
Home, evidentment, perquè en el mapa que fa Viciana...
Sí, senyor.
Ell, al fer el mapa de Vila-real, uh-huh. de la vila emmurallada, n'hi havia un carrer damunt i un carrer d'Avall.
Sí, senyor.
I el fort estava en el carrer d'Avall. Per què està d'Avall? Està perquè està mirant cap a Borriana. Aleshores, aquest carrer era el carrer d'Avall, i com el fort estava en el carrer d'Avall, doncs es diu el Fort d'Avall.
Santi,
no sé si n'hi havia un fort damunt.
No, estic però preguntant-li.
És evident. Però tu a lo millor te diuen el nom i dius que bonico, el fort d'Avall, no? Però tot té una motivació de vegades més lògica i més senzilla.
Estic preguntant-li a Ximo Abril, que entonces estava en l'ermita, que és el que va dir que va veure, que té una foto dels fonaments de la piscina. I entonces diu, jo recorde, i ja un loreta de pa, parlant de l'entrepà, que van a fer en l'ermita de 400...
sí, l'entrepà gegant. Sí.
I diu que jo en diumenge venia així al forn, que ara es diu el forn d'Avall, i me va dir el nom del forn, que hi havia de José, el forn de José, m'està apuntant.
José, sí.
I jo dic, i per què li diran el forn d'Avall? Diu, home, perquè n'hi hauria un forn damunt.
No, i a vegades claro, semblen coses tontes, però, de vegades, per tontes que són tan lògiques que són veritat.
Però veus, per això fan falta. Per cert, regidor, on està l'arxiu municipal de Vila-real?
Bé, principalment l'arxiu està a la Murà, així en l'avinguda... Bueno, aquest tros, perquè està un tros que és Pius 12, Francesc Tàrrega, al costat dels Lluïsos, el tros de mur que tenim ahir, i ahir està el cantó, està la casa de l'Oli. Exacte. Ahir dalt està, diguem-ne, la part administrativa de l'arxiu. És veritat que en altres dependències també té l'arxiu de documentació, bàsicament per falta d'espai.
Disseminades per...
Sí, no disseminades, no. Bàsicament la cambra agrària està, diguem-ne, la segona part, que això és una cosa que s'ha de solucionar. No? I
que s'ha de solventar, Que volem l'arxiu...
I l'arxiu històric, perquè una cosa és l'arxiu històric i l'altra l'arxiu administratiu, no? doncs està bàsicament ahí. I l'altre dia també els microfilms, que això, no sé si algú li sonarà a historietes d'estes d'inspectors i tot això.
A nosaltres doncs, no.
Una cosa que em comentava... ja Vicent Gil, quan era ahir l'arxiver, i ara també el que està fent les funcions ara mateix, José Miguel, es veu que és una història molt curiosa. No sé si heu sentit parlar dels mormons.
Sí.
Els mormons són no sé com dir-ho, una església americana o d'origen americà, que tenen ahí com una Bíblia seua particular, que de vegades, així a Vila-real jo no els he vist mai o quasi mai, però per Castelló crec que tenen sí com una església i tal, i es veu que ells, per tradició seua religiosa, uh-huh, bategen els morts. aleshores va haver una temporada fa ja molts anys, quan encara no estava desenvolupat tot això de la protecció de dades,
sí,
que ells anaven pels arxius i aleshores oferien, diguem-ne, microfilmar. Microfilmar, el... això és molt antic, eh? Vull dir, estic parlant de quan encara no estava aquesta legislació. I aleshores està el microfilm de la donació que ells van fer de gran part de l'arxiu municipal, de la part que se va poder donar. Vull dir, a través de... perquè ells el que busquen és bàsicament això, la història genealògica, que bueno, ja sabeu que crec que són 100 anys enrere, no se pot donar, però de 100 anys que va enrere, sí. Aleshores,
potser en Vila-real també hi ha una comunitat de mormons, eh?
Sí? Sí, sí.
Sí.
Mira, portar-los un dia així a veure què conten. No es conec.
Sobretot perquè sé que vostè ha sigut molt curiós en aquest sentit i totes les religions ha intentat sempre donar-los veu, eh?
Sí, 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 sí.
És que hi ha un... Ho estava mirant i hi ha... pertenecen a la Iglesia de Jesucristo en los santos de los últimos días.
Sí, sí, sí. Sabeu que tenen com una espècie de Vaticà, per entendre-nos, no? Nosaltres des del món catòlic, a Utah, que és un estat dels Estats Units, i que, bueno, no ho sé, per si algú vol curiositzar, doncs és curiós. La història, a mi em dona curiositat tot perquè a mi el fenomen, la fenomenologia religiosa, doncs sempre m'ha interessat molt perquè la part espiritual és una cerca que tots tenim, creguem en el que creguem, no?
Clar, és que al principi les religions eren la que ho documentaven tot, parlant d'arxivers,
fa poc un veí em va preguntar per l'arxiu eclesiàstic i em va dir que perquè no teníem còpia, que perquè una part per cert sí que la tenim, perquè sí que hi ha una part que la tenim cedida, però el bisbat té el seu propi arxiu. I com funciona? I per a la gent que tinga interès, perquè és veritat que és un arxiu interessant, simplement ha de ficar arxiu bisbat de Castelló o arxiu bisbat de Segorbe Castellón. I ahí és una pàgina i és un telèfon i un correu electrònic. I ells normalment com treballen? Doncs molt semblant a l'arxiu de Vila-real. Jo sóc un investigador, necessite poder accedir a aquestes fonts, etc, etc, i ells te donen cita i vas ese dia i normalment, si no és una cosa protegida per la llei de protecció de dades, doncs normalment te donen accés sense més, no? Perquè... és que això és un arxiu. N'hi ha vegades l'arxiu Vaticà, perquè així és la pel·lícula de Dan Brown i de...
Han parlat d'este matí l'arxiu Vaticà.
Com si fora una cosa misteriosa. A veure, sí que és veritat que n'hi ha una part que està classificada, que no es pot oferir, és a dir, jo si me demanen les dades d'una persona específica que està viva i que diu, no li les vaig a donar, perquè n'hi ha una cosa que és la protecció de dades i té uns drets d'aquesta persona de que no se li donen aquestes dades. I suposo que al Vaticà passa igual, n'hi ha una sèrie de dades que ells, sent un estat independent encara més, no les donaran, però n'hi ha una altra part que els jo conec a més d'un que ha estat allí investigant en l'arxiu Vaticà, perquè és un arxiu com l'arxiu de Vila-real, evidentment amb moltíssima més història i probablement en unes altres condicions legals o d'accés a certa informació que no donaran per raons evidents i altra que sí, però clar, pensé jo que d'ahir al misteri tipus Iker Jiménez, doncs igual n'hi ha un pas.
Sí, així...
Perquè accés donen, i a l'arxiu del bisbat donen. Després una part de l'arxiu de Vila-real, ja sap la gent, que està l'arxiu de Tortosa, perquè això durant la dictadura es va, diguem-ne, dividir en una part de l'arxiu de Tortosa i unir a del bisbat de Tortosa i unir al bisbat de Sogorb. Això se diu Sogorb Castelló.
Sí.
La part sur del bisbat de Tortosa, la que estava... Quan estava el cardenal Tarancón així de pàrroco, nosaltres encara érem del bisbat de Tortosa. I després, no sé si va ser l'any 63 o en els anys 60, es va crear este nou bisbat.
Per ser regidor, que parlem de l'Iran, no té res a veure en l'arxiu, però ràpidament, el papa actual...
Sí.
Sensació?
Bé, ja vaig dir el dia que vam parlar dels papes, se li ha de donar
clar, però ja
temps.
Porta...
Ja porta, vull dir, ja ha fet alguns passos, però crec que encara és pronte.
Pronte. Sí. Posem en valor l'arxiu, que entenen i molt. Santi Cortells, regidor d'arxius. de l'Ajuntament de Vila-real. Moltes gràcies per haver estat així.
A vosaltres per convidar-me.
Bé, i després d'haver-nos explicat, Santi Cortells, lo important que és l'arxiu per a les nostres vides, ens despedim, ens acomiadem o ens despedim, el que vostès vulguin. Fins demà a les 12.